5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
Francesc Morgades i l'equip que fa possible que tots vostès doncs, puguin sentir aquí les meves explicacions gràcies a l'ajuda inestimable del Marc Pujol, que porta avui tots els controls, ajudat pel Toni Olivella, que també forma part d'aquest immens equip, petit en número de professionals, però important. I queda la Goretti Martínez, que és qui, quan el servidor de vostès i Picapedrer acaba d'explicar aquestes coses que explica, doncs ho penja de la pàgina web perquè així ho pugueu escoltar qualsevol moment i en qualsevol lloc. I avui, com que és el primer programa del... Sempre sabeu que comencem amb música. Com que és el primer programa de l'any 2024, doncs hem buscat una cançó que pogués adir-se amb aquesta situació i hem trobat una bonica cançó de l'Esther Formosa, la cantant catalana Esther Formosa, que porta per títol Any Nou. Així és que comencem amb Any Nou i Esther Formosa. De gener de l'any 1297, el dia que s'estableix al Principat de Mònaco la dinastia dels Grimaldi de la mà de Francesco Grimaldi, més conegut com Franceschino Grimaldi. Bé, val a dir que quan cau l'imperi romà d'Occident, doncs tota la zona al voltant de Mònaco queda en poder dels sarraïns que la mantenen i la tenen i el fan servir com a port fins al 975, quan els italians de la zona els expulsen. Uns italians que estan dividits en dos bàndols, els güelfos i els gibelins. Els gibelins volen utilitzar la força i comencen a construir una fortalesa, el que serà després la ciutat de Mònaco, un castell, la ciutat de Mònaco, per controlar la zona. Mentrestant, els altres, els güelfos, el que fan és portar gent des de la veïna Gènova per omplir la zona, els hi donen terra sense haver de pagar impostos i totes aquestes coses, per convertir-se en la força dominant i continuar manant. Però, de moment, són els gibelins, són els que construeixen el castell, el que es porta en el gat a l'aigua, tenen el castell i des d'allà controlen la situació. Però el Francesco Grimaldi, del que parlàvem abans, el dia 8 de gener de 1297, agafa un truco, fa un truco, diguem-ne, es disfressa de monjo, truca a la porta del castell, demana que el deixin entrar, i quan està dintre i tal, llavors ja té els soldats preparats a fora, obre la porta del castell, obre les portes del castell, i els soldats seus entren a dintre i guanyen el territori. I, per tant, tot el que seria el Principat de Mònaco queda sota la influència i el comandament dels güelfos. Però els altres es revolten, criden els seus amics italians de Gènova, perquè així com els güelfos són partidaris del rei de França, els gibelins són partidaris de la ciutat de Gènova. I criden aquests, com deia, criden aquests genovesos que venen i els fan fora, però llavors el Francesco s'associa amb el rei de França, a més té un cosí allà, el Reiniero I Grimaldi, que és el mirall de França, i aconsegueixen l'ajuda del rei de França, i aleshores què fan? Conquereixen el territori, el Carles I de Mònaco ocupa la ciutat de Mònaco i es proclama senyor i, a més, conquereix el senyorio de Menton i el senyorio de Rocabruna per fer-se pels seus serveis, pels serveis que fa a la corona francesa. I, per tant, el 1489, Mònaco aconseguirà el reconeixement de la seva independència per part del rei de França i també per part del duc de Savoia, amb la qual cosa Gènova es queda sola reclamant allò. El 1509 intentarà recuperar-ho per via militar, però és derrotada a la ciutat de Gènova i renuncia definitivament. Però el que no es aconsegueix per la via de les armes es aconsegueix per la via de les intrigues. El que és, llavors, el que mana a Mònaco, el Luciano I, mora a l'any 1523 assassinat, i el seu fill, que és petit, es posa sota la tutela del seu oncle, el bisbe de Gras, que es converteix per això en senyor de Mònaco, i com que té bones relacions amb l'Església Catòlica i té bones relacions amb Espanya, es convertirà en un protectorat espanyol gràcies al Tractat de Tordesillas de l'any 1524. Però al cap dels anys, Honorato II, que és el que mana a Mònaco en aquell moment, el 1612, prendrà cartes en l'afer i aconseguirà el 1641 tornar a l'aliança amb França, negociant-la amb el cardenal Richelieu, fent fora les tropes espanyoles i, per tant, considerant-se un tros, si no ben bé francès, sí associat amb els francesos. Clar, la cosa va funcionant, va tirant, la història va passant i arriba el moment de la Revolució Francesa. Quan hi ha la Revolució Francesa, ja sabeu, fan fora el rei, doncs què no faran els ciutadans? I els de Mònaco, doncs fan fora els prínceps de Mònaco en aquell moment, creen una societat popular que s'associa amb la República Francesa, i així França reconeix oficialment per primera vegada la independència completa de Mònaco, la independència de Mònaco, que comença a considerar-se com un país i comença, doncs, a construir algunes carreteres, a impulsar fàbriques i totes aquestes coses. El Tractat de París de 1814, quan fan fora Napoleó, tornarà a Mònaco a la situació anterior a la Revolució, per tant, posant al davant una persona de la dinastia Ranieri, no? Però com que França no acaba de posar-se bé, perquè hi ha les repúbliques i totes aquestes coses, Mònaco passa sota el protectorat del regne de Sardenya. Però amb el temps, el 1847, torna a recuperar l'estat i la forma primitiva i agrupa les tres comunes de Mònaco, pròpiament, de Rocabruna i de Menton, i bueno, van avançant amb tot això. I el més important, el 1863, el que aleshores és el príncep de Mònaco, Carles III, decideix canviar la filosofia i crea el Casino de Monte Carlo. Heu de pensar que en aquell moment, estem ja al segle XIX, el joc està prohibit a tot el voltant, a totes les zones del voltant, i per tant que es posi un casino a Monte Carlo suposa entrar amb... començar a tocar diners, doncs, i començar a poder fer grans canvis que comencen gràcies a la societat de banys de mar del cercle d'estrangers que fan, que transforma, per exemple, el barri d'Espèlugues amb el que és l'actual Monte Carlo, mentre posa en marxa un ferrocarril entre Nice i Ventimiglia, i, a més, el més important, elimina els impostos que ha de pagar la gent, i, per tant, tothom qui vulgui anar allà i viure allà, doncs, no haurà de pagar impostos, cosa que ni per comprar mobles, cosa que per una banda afavoreix que tota la noblesa rica europea vagi cap allà, i per una altra banda la potencia la construcció de noves institucions com l'òpera, l'Institut Oceanogràfic i totes aquestes coses. El 1911, finalment, la monarquia absoluta, que fins aquell moment doncs era el model que manava a Mònaco, es convertirà en una monarquia constitucional que signarà en França l'any 1918 un tractat dintre del Tractat de Versalles que li acorda una protecció il·limitada, és a dir, el posa sota la protecció de França. Quan arribi la Segona Guerra Mundial, el Lluís II es proclamarà neutral, encara que mantindrà uns vincles més que sospitosos amb el Tercer Reich, però per compensar això, què farà? Doncs agafarà el seu fill i el posarà a l'exèrcit francès lliure d'Àfrica, el Reiniero, el que després serà el rei Reiniero de la Grasskelly, fet que permetrà doncs, que el 1949 pugui convertir-se amb el rei de Mònaco sense cap problema, ni un. I com que hem parlat de Mònaco, però també ha sortit Monte Carlo, hem trobat una cançó dedicada precisament a aquest barri, hauríem de dir, a aquest barri de Mònaco, que porta per títol Monte Carlo i que canta en Johnny Dorelli. És un crooner d'aquests italians que ja coneixeu, no, que segurament no coneixeu, però que a partir d'ara ja coneixereu. Johnny Dorelli, Monte Carlo.
Quando i baci miei tu rimpiangerai, puoi tornar scerì a Monte Carlo. Questo nostro amor puoi salvare ancora, o scerì con me a Monte Carlo. Rivedrai lo stesso mare e la luna in ciel per noi brillare. Torna qui da me, a tutto aspetta te, è un eterno sogno Monte Carlo. No, non dimenticar questo azzurro mare. Oh, oh, Sherry, ritorna a Monte Carlo. Dopo l'imbrunì, bella da impazzire, splenderà di luci Monte Carlo. Un romantico passato, se ritorni non andrà perduto. Non tardare più, manchi solo tu. Oh, Sherry, ritorna a Monte Carlo. Se ritorni non andrà perduto. Non tardare più, manchi solo tu. Oh, Sherry, ritorna a Monte Carlo. Oh, Sherry, ritorna a Monte Carlo.
9 de gener del 1913. El dia que a la localitat californiana de Yorba Linda neix Richard Milhouse Nixon, que serà president dels Estats Units, entre altres coses, clar. Fill d'uns agricultors metodistes que s'instal·len a la població de Whittier el 1922, quan el noi ja té 9 anys, allà estudiarà i treballarà a la botiga de comestibles i benzinera del seu pare fins a aconseguir graduar-se amb una menció especial que li suposa una beca per a la Universitat de Duke, on el 1937 es llicenciarà en dret. I, per tant, començarà a exercir d'abogat a la ciutat de, on viuen els seus pares, a Whittier, però és enviat a, la, a una sucursal que tenen en una població allà a prop, a l'Abre, on coneixerà la Thelma Ryan, que serà la seva esposa amb qui es casarà el 21 de juliol de 1940. Ja, diguem-ne, casat i estudiat el noi, el 1942 entrarà a l'oficina del fiscal de Washington, però com que és el moment de la Segona Guerra Mundial, diguem-ne, demanarà permís i s'enrolarà a la Marina com a tinent, anirà a fer la guerra al Pacífic i allà acabarà tot el procés, tot el temps de guerra, ja havent ascendit fins a comandant. El 1946, quan torna a casa, decideix iniciar la seva carrera política en el bàndol republicà, ell és bastant carca i republicà, quan és elegit membre de la Cambra de Representants precisament per la ciutat de Whittier, després d'una campanya molt patriòtica i molt anticomunista. Bé, llavors, quan està a la Cambra de Representants, el nomenen per entrar, el 1948 el nomenen per entrar al Comitè d'Activitats Antiamericanes. I allà es farà famós aviat en obrir una investigació contra Alger Hiss, que és un càrrec del Departament d'Estat i que és sospitós d'haver filtrat dades amb un líder comunista nord-americà. I, per tant, això fa que es converteixi en famós, pràcticament un heroi, i el triaran per feines importants. Per exemple, entre elles estarà a la comissió que prepararà i redactarà el Pla Marshall d'ajuda econòmica a Europa després de la guerra. Però el noi continua pujant, com que ha fet aquests mèrits, per dir-ho d'alguna manera, continua pujant i el 1950 és elegit senador republicà per Califòrnia i el 1952 el que serà el candidat a president dels Estats Units republicà, Dwight Eisenhower, el general Eisenhower, el proposa com a vicepresident. Ràpidament comencen a sortir veus en contra, per exemple, una acusació de que ha cobrat $18,000 privats com a complement de sou, però tot ell, tot això s'hi enfronta, ho nega, ho demostra, i al final aconsegueix que la gent el cregui, i per tant l'Eisenhower l'accepti com el seu candidat a vicepresident. Serà elegit l'Eisenhower, no només un mandat, sinó dos mandats, i ell li farà de vicepresident durant els dos mandats. Però aprofitant, o degut a que el president Eisenhower té una petita, o, bueno, petita, té una dolència cardíaca que no pot aguantar gaire, doncs ell podrà presidir les reunions del govern, presidir i assumir diverses vegades les funcions presidencials quan el president agafa la baixa, per dir-ho així, i ser ambaixador per tot el món dels Estats Units, ja que el president no està en condicions de viatjar. I arriba l'any 1960, el Eisenhower diu que ell es retira, i la Convenció Nacional tria com a candidat a president el Richard Nixon, que s'enfrontarà amb Nelson Rockefeller, l'altre candidat, i guanyarà. Anirà, doncs, a les eleccions a president nord-americà enfrontant-se amb un senador demòcrata que d'entrada no promet gaire, es diu John Fitzgerald Kennedy, però que després dels 4 debats televisius que tenen tots dos l'apallissarà i guanyarà les eleccions amb un marge, això sí, molt apretat. Ell, doncs, quedarà simplement al Senat i fins que l'any 1968 serà proposat i triat, un cop ja assassinat Kennedy, serà triat i proposat com a candidat, agafant de vicepresident a l'Spiro Agnew, i derrotarà el demòcrata Hubert Humphrey, aprofitant que hi ha tot el merder de la guerra del Vietnam i presentant a la gent un gabinet d'homes de confiança encapçalats pel que és el seu candidat a secretari d'Estat, Henry Kissinger, i presentant el programa del New Federalisme, que proposa un pressupost més equilibrat, que sí, dispararà el dèficit, però que podrà destinar molts diners a la carrera espacial i, per tant, fer famós els Estats Units. Això vol dir que en Nixon guanyarà les eleccions. Guanyarà les eleccions i es dedicarà a buscar una sortida al problema que dèiem del Vietnam. Crea la doctrina Nixon, que es basa en retirar les tropes nord-americanes del conflicte, donar calés amb els vietnamites del sud, evidentment, i armes, i aleshores que siguin ells els que facin fora els comunistes. Però el conflicte està radicalitzat, no hi ha manera de que es pugui resoldre, i al final el Nixon acorda, doncs, que es pugui envair Laos i Camboya, la cosa es va embolicant, i ho arreglarà amb una visita sorpresa a Xina a 1972, seguida d'una altra visita a Moscou, on negociarà els primers passos de l'acord de limitació d'armes nuclears al marge, les famoses SALT, els acords de SALT, i negociarà també el final d'aquesta guerra, com dèiem, que d'això. El 1972, el 7 de novembre, es presentarà i guanyarà novament les eleccions presidencials davant d'un McGovern que surt derrotat, però no aconsegueix la majoria al Senat i la Cambra de Representants i, per tant, té dificultats. Unes dificultats que s'agreugen quan a finals d'any surt, es comença a fer el judici per l'escàndol Watergate, aquells homes que es havien descobert espiant a les oficines del Comitè Nacional del Partit Demòcrata a Washington. Els encausats diuen que els havia demanat el president republicà, el Nixon, i a més s'hi afegeix el fet de que el seu vicepresident, l'Spiro Agnew, ha de dimitir per un afer de suborns i és substituït per Gerald Ford. A més, per acabar-ho d'arreglar, es descobreix tot el tema de les escoltes de les gravacions telefòniques. Al final, el fiscal demana a Nixon que li exigeix que entregui les cintes de gravació. Aquest primer s'hi nega, després al final les dona, però es descobreix que estan manipulades i, per tant, es posa en marxa l'impeachment, que farà que el 8 d'agost de 1974 en Nixon anunciï que renuncia al seu càrrec, que deixa la presidència en mans de Gerald Ford i que es retira al seu ranxo de Califòrnia després de ser expulsat fins i tot del Col·legi d'Advocats i, per tant, impedir-li tornar a la seva feina d'advocat. Nixon morirà a Nova York el dia 22 d'abril de 1994, francament, amb molta, molta desprestigi. Un desprestigi que tindrà el seu màxim exponent amb tot el que envolta el cas Watergate, tots els judicis i les declaracions, perquè, és clar, el Gerald Ford de seguida el perdona, i per tant no pot anar a la presó, però la gent continua criticant-lo i dient d'això. I un dels exemples és aquest blues que en el seu moment va composar el cantant Howlin' Wolf, que porta per títol Watergate Blues, un blues dedicat al cas Watergate i dedicat indirectament, evidentment, al president Nixon. Aquí teniu, doncs, Howlin' Wolf i Watergate Blues. Everybody, have you heard the news? The folks at the White House got the Watergate Blues. Don't do us wrong. If you do, don't make on you, just like we did the Watergate. God walking at beat, checking all the dough, found a little piece of tape. You do, don't make no mistake. Cause we'll blow the whistle on you, just like we did the Watergate. Thank you.
pair of shoes. Tell me how you feel when you got your Watergate blues. Don't do us wrong. If you do, don't make no mistake. Because we'll blow the whistle on you, just like we did the Watergate.
De gener de l'any 1724, el dia que el estimat, i posem-ho entre cometes, Felip V d'Espanya, Felip V Borbó d'Espanya, abdica en el seu fill Lluís. Una abdicació que durarà només 8 mesos, perquè al cap d'aquest temps el fill morirà de verola. Però no anticipem aconteixements i pensem en Felip V primer de tot. Felip V, el 1700, diguem-ne que a finals del 1700 abandonarà París i es dirigirà cap a Espanya, perquè ha mort Carles II, el rei que acaba la dinastia dels Àustries, ha mort Carles II i de tots els candidats possibles ha triat en Felip V. I aquell marxa cap a Madrid i arriba a Madrid el 8 de maig de 1701 i és proclamat oficialment rei i reconegut per les Corts, però per les Corts de Castella. No hem d'oblidar que Espanya doncs, és un estat plurinacional i, per tant, quan Felip V jura a Madrid a les Corts de Castella, li falta el jurament equivalent a altres territoris, a Catalunya, a Navarra i a totes aquestes coses. De fet, el 30 de setembre d'aquell mateix any, de 1701, Felip V vindrà a Barcelona i jurarà les Constitucions catalanes com a nou comte de Barcelona, diguem-ne, i llavors es casarà també amb Maria Lluïsa de Savoia, a la qual es casaran a Figueres, i l'enviarà a les Corts d'Aragó, perquè les Corts d'Aragó també volen que juri, i allà hi envia la reina, perquè així en juri la reina i tot quedi arreglat. De fet, en Felip està sota la tutela, està del seu avi, Lluís XIV de França, que li diu que no canviï les coses, que no posi el règim absolutista, perquè Espanya està dividida en trossos i tal, i per tant que vagi mantenint els consells. Els consells, com diguem-ne, de les diferents regions, no? El Parlament català, els consells de Castella, les Corts de Castella, etc, i tot això, allunyant-lo del model francès que ell ha començat a implantar i que centralitza tota l'autoritat en el president. Però, al costat d'això, li diu, però crea una junta auxiliar, que en realitat és la que tindrà les funcions de govern i t'ajudarà a les decisions. I en aquesta junta auxiliar hi posa consellers francesos. Clar, llavors tot això provoca, diguem-ne, reaccions a dintre del país. Ell va modificant totes les deixances i totes les lleis, i els països europeus veuen un perill en què França i Espanya acabin unificant-se, perquè allò convertiria en una superpotència, i Anglaterra, per exemple, doncs es comença a posar en contra, l'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic, Leopold I, també, i al final, quan el Lluís XIV declara la seva aliança amb el seu net, amb en Felip V, Europa es revolta i crea la Gran Aliança entre el Sacre Imperi, Anglaterra i Províncies Unides d'Holanda es posen en contra pel Tractat de la Haia. El Sacre Imperi presenta un candidat alternatiu i diu no, el rei d'Espanya hauria de ser l'arxiduc Carles d'Àustria. I, per tant, es proclama rei d'Espanya, ell també, declara la guerra a Felip V, ve cap a Espanya i comença la guerra de successió. En aquesta guerra de successió, els primers anys van a favor d'aquests, dels Àustries, però el Felip V aconsegueix aguantar, i l'arxiduc desembarcarà a Barcelona, serà proclamat rei a Saragossa l'any 1707, però les coses milloren quan Felip és capaç d'ocupar València, Aragó i el sud de l'Ebre gràcies a la batalla d'Almansa. Però el seu avi, el Lluís XIV, li diu, escolta, busca la pau, busca que les coses... Ell no l'escolta. Llavors, l'arxiduc Carles ataca Madrid i conquesta Madrid, però el general Vendôme allibera Madrid altra vegada. Però es dona la casualitat que mor l'emperador del Sacre Imperi Romano i Germànic, el Josep I, i, per tant, l'hereu serà l'arxiduc Carles. I Carles diu, home, jo entre el Sacre Imperi i això d'Espanya prefereixo el Sacre Imperi, i se'n va, deixant especialment els catalans una mica allò amb el cul en l'aire, que es diria, davant del poder dels francesos. El Tractat d'Utrecht reconeixerà finalment Felip V com a rei d'Espanya, posant condicions, la condició de que no pugui ser simultàniament rei de França. Bé, llavors el Felip V es treu la màscara i comença amb els decrets, sobretot el decret de Nova Planta, que va implantant el sistema absolutista a tot el país, menys Navarra i el País Basc. Va desmuntant les institucions d'Aragó i de Castella, centralitza el govern, però ja es fa i és gran, i aleshores, al final, el 10 de gener de 1724, decideix abdicar en el seu fill Lluís, el fill primogènit del seu primer matrimoni, i ell es retira a Sant Ildefonso, segons diu, per intentar salvar la seva ànima i curar-se de les malalties que té, que són bastantes. Però la mala sort fa que aquest Lluís I mori al cap de 7 mesos de verola, i el que ve darrere de la línia successòria és l'infant Ferran, que encara és molt petit, i, per tant, el Felip V torna a agafar el tro, i d'entrada purga tots els polítics que havia posat el Lluís i mira de reconciliar-se amb l'imperi, és a dir, fa un canvi com un mitjó i es torna un home pacífic que signa el Tractat de París, on renuncia a totes les possessions d'Itàlia i dels Països Baixos, i adopta una política de concòrdia general als seus darrers anys de vida, abans de morir al Palau del Bon Retiro de Madrid a les 2 de la tarda del 9 de juliol de 1746 per un atac de feridura agreujat per la seva neurastènia i els excessos que havia comès durant els últims temps. Amb això s'acaba el famós i mai prou ponderat Felip V i entrarà en acció Carles III, però continuant amb la línia dels Borbons. I com que, com hem dit, la guerra de successió va canviar arran de la batalla d'Almansa, doncs ens ha semblat bé anar a buscar alguna veu autoritzada de tota la història del País Valencià en el món de la música, i que no és altra que el mític grup El Tall. I dintre d'aquest grup El Tall hi ha una cançó, dintre del seu repertori, hi ha una cançó que s'inspira, doncs, amb tot això de la guerra dels francesos i tal, que és aquella mítica, i també aquí, que es va fer com una espècie d'himne, no? La mítica Vergonya, cavallers, vergonya. Aquí teniu, doncs, per completar aquesta informació sobre Felip V i el seu fill Lluís, la cançó d'El Tall, Vergonya, cavallers, vergonya.
I ara hi ha un bosc, demana un poc de foc, senyor rei, perquè ens aneu. La llum que necessiten els polítics que ara vos governen. Torneu a fer-los el crit que vau fer a Portopí. Vergonya, cavallers, vergonya, no perdeu València, no veneu la terra. Aquells que vos la furten des de fora, feu de la llei vella una fruita nova. Vergonya, cavallers, vergonya, feu de la llei vella una fruita nova. 300 anys fa que Espanya la inventaren, feu de la llei vella una fruita nova. Vergonya, cavallers, vergonya, feu de la llei vella una fruita nova. I que el regne de València es agermane amb tota la nació i la terra que l'envolta. Vergonya, cavallers, vergonya, feu de la llei vella una fruita nova. Vergonya, cavallers, vergonya, no perdeu València, no veneu la terra. Aquells que vol la furten des de fora, feu de la llei vella una fruita nova.
Vergonya, cavallers, vergonya, feu de la llei vella una fruita nova.
300 anys fa que Espanya la inventaren,
feu de la llei vella una fruita nova. Vergonya, cavallers, vergonya, feu de la llei vella una fruita nova.
I que el regne de València es agermane amb tota la nació i la terra que l'envolta.
Vergonya, cavallers, vergonya, feu de la llei vella una fruita nova. Vergonya, cavallers, vergonya, feu de la llei vella una fruita nova. Vergonya, cavallers, vergonya.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
11 de gener del 1945, el dia que Juan Domingo Perón anuncia la seva candidatura a la presidència argentina per primera vegada. Juan Domingo Perón era fill d'una família d'origen italià, resident a la ciutat de Lobos, a Argentina, que va néixer el 8 d'octubre de 1895 i que va ser enviat a Buenos Aires a l'escola, estant a casa d'unes tietes que tenia allà, fins que el 1910 va ingressar al col·legi militar, perquè el noi prometia en l'aspecte de militar, aquest que dèiem. Es va graduar el 1916 i va començar una carrera per tot el país amb diferents destinacions, acabant com a agregat militar a la delegació, a l'ambaixada de Xile, on sembla que ja va començar a remenar les cireres. Va intentar crear una xarxa d'espionatge militar. Tornat a Argentina, i gràcies a tots aquests mèrits que ha anat fent, és ascendit a coronel i és enviat a la província de San Juan, a una unitat de muntanya, mentre el país està passant per un moment delicat. Per poder resoldre això, el noi, el dia 10 de març de 1943, decideix crear la lògia GOU, Grup d'Oficials Units, a dintre de l'exèrcit, amb oficials militars, però no els màxims, sinó de mitjana i baixa graduació. I llavors ell es posa com a jefe de tots plegats i fa una aliança, perquè ell és molt amic, fa una aliança amb els sindicats argentins, sobretot els sindicats progressistes i revolucionaris, que li plantegen si per què no fa un cop d'estat. Ell s'ho rumia un temps i al final decideix fer el cop d'estat, o decideix que es faci el cop d'estat. No el fa ell, sinó que el fan els militars. Llavors ell es posa al front del Departament Nacional de Treball, que fins llavors, com que manaven els que manaven, no havia fet gaire cosa, però comença a dictar una sèrie de lleis socials que fins aleshores es havien vetat, que reforcen el paper dels sindicats i reforcen la defensa dels obrers, convertint aquest Departament Nacional de Treball en una mena de secretaria del treball, quasi bé en un ministeri, mentre la filiació sindical no para de créixer, els sindicats cada vegada exigeixen més, i el mateix Perón busca la convivència o la connivència de l'Església Catòlica, de la resta de forces armades i totes aquestes coses. El 1945 els Estats Units se n'adona que té un problema allà a Argentina i promouen fer una oposició a partir de l'ombra de l'ambaixador Braden, que serà el que convocarà les manifestacions massives antiperonistes que es aniran produint, organitzades sobretot pel moviment estudiantil, i que tensarà la situació política fins a aconseguir que els militars contraris a Perón logrin que el president Edelmiro Farrell el destitueixi el 9 d'octubre de 1945. En resposta, els sindicats convocaran el dia 17, és a dir, al cap d'una setmana, convocaran una manifestació massiva a la plaça de Maig, que, omple la plaça i tots els voltants i totes aquestes coses, i que obliga el president Farrell a deixar el govern en mans de Perón. I és així que Perón, llavors, a l'11 de gener de 1945, anunciarà, primer de tot, la convocatòria d'eleccions pel 24 de febrer i després la seva candidatura a president. Guanyarà aquelles eleccions, obtindrà el 50% de vots i això li donarà capacitat per governar durant 2 mandats fins a l'any 1955, proposant mesures, intentant sortir de la situació de caos que té Argentina, però, com diem, fins al 1955, quan el dia 16 de setembre d'aquell any, el els militars el derroquin i ell s'hagi d'exiliar primer a Paraguai i després acabi instal·lant-se a Madrid, on es casarà amb la ballarina Maria Estela Martínez de Perón, coneguda com Isabelita, l'any 1956. Argentina, deixada de la mà de Déu, anirà d'Herodes a Pilats, es anirà debilitant, fins que, al final, a l'any 1973, en concret l'11 de març, es convocaran eleccions, a les quals la condició és que el Perón no es pugui presentar, però llavors què fa el Perón? Busca un home de palla, en Héctor José Cámpora, i el presenta com a candidat a president del seu partit. El Cámpora guanya les eleccions, però com que ja estava pactat i ell és un home fidel, tan bon punt guanya les eleccions, renuncia al càrrec el 13 de juliol de 1973, renuncia al càrrec i anuncia que es convoquen unes noves eleccions a les quals ja sí que es podrà presentar el Perón. Un cop tornat, que a més li ha donat permís per tornar al país el 20 de juny de 1973. El Perón es presentarà doncs, a aquestes eleccions del 23 de setembre de 1973 i les guanyarà amb un 62% de vots, derrotant a l'altre candidat, Ricardo Balbín. Per tant, això li suposa agafar la presidència per tercera vegada i nomenar, i aquí comencen els seus problemes, i nomenar com a vicepresident a la seva dona, Maria Isabel Martínez de Perón. Aquest tercer govern de Perón, per dir-ho així, està sotmès a conflictes dintre del propi partit i amb els partits progressistes. Apareixen els grups parapolicials, aquell de la AAA, l'Aliança Anticomunista Argentina, de López Rega, que es dedica a perseguir i a matar militants d'esquerres. I en Perón està ja molt malalt i, a més, per acabar d'arreglar per la pobra Argentina, Perón morirà a l'1 de juliol de 1974, deixant tots els problemes per resoldre i el govern, la qual cosa encara és més fotuda, en mans de la seva dona Maria Estela Martínez de Perón i Isabelita, que enmig de la violència política imperant i de la revolta dels militars serà derrocada el 24 de març de 1976 i substituïda per una junta militar que deixarà Argentina durant uns anys en una situació força, força, força galdosa. Però com que si alguna cosa va tenir, o si alguna cosa té els governs de Perón són, és la presència d'Evita Perón, de l'Evita, no hem volgut deixar-la fora d'aquesta remembrança del president argentí i els seus passos per la presidència d'Argentina, i hem buscat la cançó de la famosa òpera rock Evita, que porta per títol Santa Evita i que, en la versió més coneguda, canta la popular Madonna. Per tant, en record d'aquella Argentina del senyor Perón, aquí teniu Santa Evita, Madonna. 12 de gener de l'any 49 abans de Crist, el dia que el senyor Juli César decideix creuar el riu Rubicon i pronunciar la famosa frase Alea Iacta Est. Juli César, que havia nascut a Roma el 12 de juliol de l'any 100 abans de Crist, que pertanyia a una família patrícia, és dir, noble, però sense masses recursos, per dir-ho així. El seu pare va ser un polític poc influent, va arribar a ser pretor, però va morir en una campanya de l'exèrcit romà. La seva mare, en canvi, era noble, però d'una família que, ja dic, no tenien masses diners, i, per tant, el noi va haver de créixer en un barri relativament propi, aire pobre, de la ciutat, la Subura, no? Quan es produeix la guerra social, la família puja una mica, aquesta línia, aquesta guerra social entre els optimates, que vindrien a ser els nobles, i els populars, és a dir, el poble, encapçalats respectivament per Cinna i per Sula, els dos comandants que lluiten per quedar-se amb l'exèrcit romà, eh? I, de fet, al final tot això s'ho queda al Sula i dirigeix Roma en qualitat de... Perdó, a Cinna, no en Sula, sinó en Cinna s'ho queda i dirigeix Roma en qualitat de cònsol. Aquest Cinna serà el que anomenarà Juli César amb 16 anys sacerdot de Júpiter a canvi de que es casi amb la seva filla Cornèlia, però es divorciï amb la que ja era la seva dona, que estava emparentada amb en Sula. Llavors, aquí, quan assassinen amb en Cinna, Sula agafa el poder a Roma i, per tant, el Juli César diu: ai, mare de Déu, que aquest anirà per mi, i efectivament va per ell, però intenta atreure'l al seu bàndol, però per provar la seva lleialtat li ordena que es torni a divorciar, ja veieu que en aquell moment això era una manera d'aconseguir poder, que es torni a divorciar, cosa a la qual Juli César es nega. Llavors el fa perseguir pels seus sicaris, que el matin. En César ha de fugir de Roma, canviar de refugi cada nit, però un dia l'enganxen els sicaris, ell els suborna i aconsegueix salvar-se, però amb tot això, com que ha demostrat que és un bon militar, el Sula acaba perdonant-li la vida i intercedint per ell, i per tant perdonant-li, deixant-lo, però a condició de que se'n vagi cap a Àsia i allà lluiti amb les tropes romanes contra els seus enemics. Ell hi anirà, estarà allà, lluitarà, pujarà a la seva estima com a militar i a la seva valoració com a militar, i quan mori Sula, a l'any 78 abans de Crist, tornarà a Roma i començarà a la seva activitat política fent amistat amb els cònsols Pompeio i Crasso. Començarà a fer la carrera política, com deien, l'envien a Espanya, a Hispània, per poder fer de quaestor i organitzar totes aquestes coses. A l'any 63 és elegit pretor i uns mesos després Pontifice Maximus. Tornarà a Hispània perquè els lusitans, els portuguesos, s'han revoltat i ell ha de dirigir l'exèrcit. I a l'any 59 serà elegit cònsol, i com que ja hi ha el Pompeio i el Crasso, que també són cònsols, formaran el primer triumvirat per dirigir l'imperi romà, un cop superades les dificultats d'acoplament entre ells, entre uns i altres. Però ells intenten allunyar-lo. Acabat el consolat, el nomenen procònsol de la Gàlia i l'envien cap allà amb un gran exèrcit a veure si aconsegueix sotmetre tot el que ara seria França. Les famoses guerres amb els celtes, les guerres de les Gàlies, que rematarà amb la victòria de Lècia davant de Vercingetòrix, el líder, que tot això surt a les històries de l'Astèrix, no? A més d'això, com que ja hi està posat i està a França, per dir-ho així, també continuarà escampant el poder de Roma, cap a Bèlgica, cap a Holanda i fins i tot una part d'Alemanya. Mentrestant, a Roma, com que ja veuen que el noi està pujant molt de prestigi i totes aquestes coses, els seus enemics el volen fer fora del Senat i utilitzen aquesta institució. En César intentarà presentar batalla reclamant el títol de consolado in absència, és dir, estar de pràctiques, estar d'allò i, per tant, però continuar mantenint el càrrec que té el Senat, però els senadors s'hi neguen i el fan fora del Senat, i llavors ell és quan, emprenyat, diríem, els desafia, travessa el riu Rubicon, com dèiem, el tal dia com el 12 de gener del 49 abans de de Crist amb les seves tropes i pronuncia la frase Alia Iacta Est i se'n va en direcció cap a Roma, iniciant una guerra civil que l'enfrontarà amb el seu antic amic Pompeio, el que derrotarà a Farsàlia, a Tapso, a Munda, i es convertirà finalment en l'amo de la república, que haurà d'atendre també altres guerres com les de Cleopatra, Alexandria i altres, i que quan torni a Roma es farà, després de tot això, i pacifiqui tot el regnat, tot el regne, o l'imperi més ben dit, es farà nomenar cònsol i dictador perpetu, encetant doncs reformes administratives i tot això. Malgrat que la república comença i entra en un període de gran prosperitat, gràcies a totes aquestes reformes que propugna Juli Cèsar, alguns senadors el veuen com un tirà que vol restaurar les monarquies absolutes i ells, clar, i eliminar el Senat. I per evitar-ho, hi ha una colla de senadors, alguns d'ells homes de confiança del propi Juli Cèsar, com són Cassio i Brutus, i o antics militars com Decimo Bruto, Trebonio, etc., que fan una conspiració per eliminar-lo. I aquesta conspiració es culmina el dia dels Idus de març, quan Juli Cèsar va cap al Senat i entre tots no paren i l'apunyalen per tot arreu i l'assassinen. Això encendrà una nova guerra civil a nivell de l'imperi romà, on els partidaris de Cèsar, Antoni, Octavi i Lèpid, aquests tres, doncs, derrotaran a la batalla de Filipos els conspiradors de Brutus, de Cassio i de tota aquesta gent. Al final del conflicte, aquests tres seguidors de Cèsar, Antoni, Octavi i Lèpid, s'enfrontaran entre ells. Primer formaran el segon triumvirat, però com que no s'avindran, s'enfrontaran entre ells i lluitaran, sortint-ne guanyador, evidentment, Octavi, que serà l'hereu de Juli Cèsar quan aconsegueixi derrotar a l'altre candidat, Marc Antoni. Aquesta és la història del noi aquest, del Juli Cèsar, que tant ens ha fet pensar i tant ens repeteixen, no? L'Alia Iacta Est de la seva presa de decisió quan opta per revoltar-se contra la Roma que l'ha fet el que havia fet el que ell era en aquell moment. I per acomiadar aquest programa d'avui i acompanyar aquest record de la revolta de Juli Cèsar que va permetre fer gran a l'imperi romà, hem buscat alguna cançó que parlés d'ell. N'hem trobat una que es cantava, que interpreta el grup de Mills Brothers, els que es cantava a les barberies dels Estats Units. Tenien un grup de tres o quatre negres que mentre afaitaven doncs anaven cantant i tal. I es van crear alguns grups musicals amb aquesta finalitat. Un d'ells va ser aquest, els Mills Brothers, i que van, diríem, d'alguna manera composar i popularitzar una cançó dedicada a Juli Cèsar i que porta per títol, naturalment, Julius Cèsar. Per tant, la gent que hem fet possible aquest programa, encapçalats avui pel Marc Pujol, que és el que ha dut tota la batuta, acompanyat i ajudat, això sí, pel Toni Olivella i amb l'ajut també de la Goretti, que ara agafarà aquests fragments, aquestes explicacions una mica atabalades del Morgades, valgui el vers, i els penjarà de la pàgina web de Televisió de Vilafranca, Ràdio Televisió de Vilafranca, doncs ens acomiadarem avui, dia 6 de gener del 2024, en aquest primer programa de l'any, i ens emplaçarem tots plegats per d'aquí una setmana seguir passejant i musicant la història de la nostra humanitat. Fins aleshores, quedeu contents, disfruteu dels Reis i fins la setmana vinent.
Was grand when he led the band playing Dixieland. Julius Caesar, he could Susie Q, Shag and Lindy too. He knew what to do. Julius Caesar, they had a jamboree on every Saturday night, and he was there to see that everything went all right. Caesar, he was king, showed them how to swing. He could go to town, he could truck on down, he deserves renown, Julius Caesar.
Saturday night, and he was there to see that everything went all right.
Boom, boom, boom.